A Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín desmatí de Formentera.
Va, 9:33, 4:33. El Consell Escolar de l'Institut Marc Ferrer ha aprovat declarar el centre lliure de mòbils i ginys similars. Aquesta decisió, que neix del debat i posterior consens amb tota la comunitat educativa, entra en vigor avui mateix, avui dilluns 5 de febrer, per tenir un marge de temps per poder fer la difusió d'aquesta notícia. S'ha anunciat fa uns quants dies, de fet fa unes setmanes ja que està aquest debat actiu en la comunitat educativa del nostre institut. Així, a partir d'avui, el telèfon mòbil no es podrà fer present ni visible ni audible durant tota la jornada lectiva entre les 7:45 i les 3:05, sense cap excepció, ni patis, ni canvis de classe, ni passadissos, ni escales, ni guàrdies, ni cap altra casuística. Teníem amb nosaltres en Jaume Ferrer Font, que és el director de l'Institut Marc Ferrer. Benvingut a Ràdio Illa, Jaume.
Hola, molt bon dia, Pepo.
Bé, explica'ns una mica d'on surt aquesta decisió, aquesta mesura que avui comença a implantar-se, perquè això no ve d'ara ni de dos dies enrere.
No, com molt bé dius, no ve d'ara ni de dos dies enrere. Ja fa temps que des del claustre anem patint el que és el mal ús dels telèfons mòbils, que ens provocaven a centre bastantes discussions, bastants de problemes, de convivència.
Posa'ns exemples, va.
A veure, jo sempre poso un exemple, i per fer-me proper a les famílies, eh? A vegades estem a casa i tenim un fill, dos, i estan amb el telèfon, estan en pantalles, i a vegades ens costa que ens facin cas. Genera fins i tot discussions a l'àmbit familiar sobre el telèfon mòbil.
I tant.
Jo crec que qualsevol pare o mare que m'escolti es pot sentir reflexat. I jo poso aquest exemple per un professor davant d'una aula 25-27 alumnes haver de gestionar que 25-27 alumnes li facin cas i deixin el seu telèfon. I això és un problema greu de convivència, perquè són discussions, tensions que anem acumulant cada dia i en sap 20% que no haurien d'existir. Però és que, a més, entre ells en fan un mal ús. En fan un mal ús. Nosaltres, des de l'equip directiu, hem de gestionar moltes vegades els malos de les xarxes socials en quant a conflictes, en quant a missatges, en quant a fotografies, que
són menors, penjar
són menors,
coses...
Que, clar, són menors que tenen un aparell que en principi no haurien d'utilitzar per sac que tenen, i en fan un mal ús, però és que és normal perquè n'estan aprenent.
Recordem que les principals aplicacions, com per exemple WhatsApp, tenen termes d'ús, crec que a partir dels 16 anys.
A partir de 16 anys, per exemple.
Clar.
I els utilitzen, val? Clar, això ens genera problemàtiques que algunes sí que es produeixen dins del centre, val? Perquè fan una fotografia, si van en el bany o si van no sé què, o fan un vídeo, si hi ha algun tipus de conflicte, val? Pengen imatges de menors sense autorització a les xarxes. Però és que, a més, són conflictes que a vegades provenen de fora, val? Perquè a vegades tenen moltes converses, jo poso exemples que em venen al cap, Instagram, on comencen a parlar-se, intenten solucionar. Avui en dia no solucionen els problemes parlant cara a cara, sinó que els intenten solucionar a través de la pantalla utilitzant xarxes socials. I aquestes a vegades, conflictes els gestionen malament, perquè és molt fàcil dir segons quines coses amagat darrere una pantalla i no...
Exaltar-se una miqueta,
sí,
no?
Sí, efectivament.
Això ho sabem tots, eh? Això crec que en algun moment o altre hem pogut tenir una experiència i ja sabem de què està parlant en Jaume.
Per tant, nosaltres tenim un problema a nivell de centre. Crec que és evident que no som l'únic centre que té aquestes situacions, perquè ara a nivell de conselleria, a nivell d'estat, aquest debat és present.
I tant.
I, per tant, per aquí hi havia unes errons que tenim nosaltres a la memòria del curs passat, sempre miràvem a veure quines coses no ens han funcionat i que havíem de plantejar. Però és que, a més, tenim una demanda per part de SAFA, de l'Associació de les Famílies, que també ens demanaven ajuda al respecte. Per tant, davant d'aquesta situació, davant d'aquestes antecedents, vàrem plantejar la possibilitat de començar a fer xerrades, val? Començar a obrir el debat, a veure si entre els tres membres de la comunitat educativa, famílies, alumnat i claustre professorat, prenim una decisió al respecte, a veure si podíem contribuir a millorar la convivència i l'ambient de centre i l'àmbit relacional. Perquè a nosaltres no m'agrada que dir que han prohibit l'ús aspectes mòbil, sinó que centre sigui un centre lliure de mòbils on es fomenti la interacció de les persones, es fomenti la convivència, la corresponsabilitat i que, evidentment, durant aquestes hores no utilitzin telèfons mòbils, perquè de pantalles et puc assegurar que necessiten anar servits, perquè hi ha pissarres digitals, hi ha Chromebooks, ben que dic que no estan aïllats de la digitalització.
Això és el que t'anava a dir. Clar, què podem dir-hi a l'opinió de, no, és que clar, avui en dia les feines, tal, tothom treballa amb el mòbil, tant, no creieu que els joves també haurien de començar, diguem-ne, a agafar aquestes dinàmiques, no? No és més una ferramenta útil que no un inconvenient el telèfon mòbil a les aules?
Efectivament, efectivament, és que no poden donar ses que en el món, és un món digital, però és que ses aules nostres estan equipades digitalment al 100%. Ben que dir que tenim pissarres digitals que són el que jo dic, tablets grosses, perquè sí, em facem una idea, tenen els Chromebooks, ben que dic que els ensenyem...
Els Chromebooks són una mena d'ordinador portàtils, portàtil.
Dàctil, val? Sí. Per tant, és com un mòbil. I, per tant, l'utilitzen en el seu dia a dia, la feina, ben que dic que no seran analfabets digitals, que ningú pateixi. Bé,
de totes formes, ara estava pensant en una de les armes de com se diu, de distracció massiva, que és el WhatsApp, no? Quan estàs fent una tasca, també el pots tenir el WhatsApp web en el teu Chromebook o el que sigui, no?
Efectivament. Això però què? Tenim una aplicació que és el Lazarus, no t'ho vull dir mentir perquè si estic m'arrenyaran amb arribar a l'institut, però juri que és el Lazarus. Nosaltres tenim aquelles pàgines web, aquelles aplicacions, els tenim capades. Totes les que detectam no poden accedir-hi quan estan a l'institut, perquè el Lazarus els hi bloqueja.
Ah, o sigui, a través del vostre internet, diguem-ne...
Sí, nosaltres sí, tenim capat aplicacions que puguin generar un mal ús.
Val? Ja entenem.
Jocs online, d'aquestes que hi ha paginetes. Evidentment, sempre se n'escapa alguna. Quan ho detectam, els afegim a la llista, a la llista negra. Sí, sí. Però tenim un sistema per evitar precisament això.
Bé, encara s'ha de veure quina és la reacció dels joves, no?, a aquesta mesura, però de moment a tu com et pinta, què et diu el nas?
No, home, hem fet bastanta difusió, a més és un debat que ja fa mesos que vàrem iniciar perquè creien que era una decisió molt important que havíem de prendre entre tots, estiguéssim o no d'acord, però sí que tothom si estigués implicat, que en fos conscient, obries debat i per tant ho saben, jo crec que ho tenen assumit. Evidentment, ara falta la part més pràctica, és realment que no en facin ús dins l'institut. Que això supos que ens costarà unes setmanes de feina reconduir. Però jo crec que anirà bé.
Abans ho dèiem al principi, o sigui, aquesta nova regulació de l'ús del telèfon mòbil i gins similars a l'Institut Marc Ferrer doncs és producte d'una consulta a la comunitat educativa. En aquest cas es va consultar als docents, a les famílies i finalment a l'alumnat. Les opinions, bé, paregudes fins a un cert punt, perquè mireu, per exemple, hi havia tres opcions, una mena com de referèndum, no? Una opció era espai lliure de mòbils, el que finalment ha estat aprovat. Dos, seguim la normativa vigent. Quina era la normativa abans d'aquesta
regulació? És que és molt important centrar-nos. La normativa vigent que teníem fins ara era la no utilització dels telèfons mòbils, excepte l'hora d'espati, perquè en el moment, ja fa anys que es va prendre aquesta decisió en el claustre, es va incidir en que en el pati, i és cert, doncs hi ha 400 alumnes, hi ha 8, 9, 10 professors de guàrdia, i a vegades es feia difícil que els professors de guàrdia poguessin controlar tots els alumnes. I per tant, van dir, com que això no ho podran controlar, en els temps d'espati, si volen utilitzar el mòbil, que l'utilitzin. Què passa? Que d'aquell temps que es va prendre la decisió, ara tenim molta més informació dels efectes negatius que produeix entre els adolescents l'ús del mòbil. Entre ells, la concentració i que va lligat amb el rendiment acadèmic. Perquè abans parlaven de convivència, però també haurien de parlar en termes educatius i de rendiment. I, per tant, aquesta era la normativa. Només hi ha, jo sempre poso exemple, només hi ha mitja hora de diferència entre la nova normativa i la vella normativa. Mitja hora. Vull dir, sí, per mitja hora no hem de... No,
sí, però no efectes pràctics, tinc la sensació pràctics que el mòbil estava molt més present, no?
Efectivament. Per això que comentàvem en els principis d'entrevista. Hi ha tal massivitat d'utilització d'aparells electrònics, de mòbils, que els professors, els docents, estan desbordats. De veritat, és un dia darrere un altre, un dia darrere un altre. Per tant, clar, els alumnes, i en el debat que varen fer i quan els hi varen consultar la seva opinió, en la seva majoria volien que continués la normativa actual. Clar, no m'estranya, perquè la normativa
61%
actual...
dels alumnes, 61% van votar seguint la normativa vigent, sí. Un 10% espai lliure de mòbils i un 28% un lliure ús dels mòbils durant totes les hores.
Sí, tota la majoria, tu mires i dius, no, volen continuar...
Normativa actual,
sí. La normativa que hi havia fins fa una setmana. Clar, ja ho entenc, perquè en el final aquesta normativa no es complia. Me recorda les lleis d'Amèrica, quan en els principis, que se oiga, però no se duguin davant, però no se disponga. Per tant...
Es nota que és historiador, en Jaume.
Era un poc així, i clar... Els alumnes s'hi sentien còmodes perquè en el final feien un poc la seva vida amb el telèfon mòbil. Yeah. I això és així.
Que consti que el professorat sí que ho té molt més clar. 71% espai lliure de mòbils, normativa vigent un 25% i espai lliure de mòbils només un 2,7%. Les famílies són els que més rotundament s'han mostrat a favor de declarar l'Institut lliure de mòbils. 95% de les famílies han optat per aquesta opció. D'altra banda, un 2,4% seguint la normativa vigent i un 2,4% un espai de lliure ús dels telèfons, o sigui, que es pogués utilitzar sempre. No? Les famílies sí que ho tenien molt clar, els profes majoritàriament també, i els alumnes volien quedar-se del com estaven. El tema és, ara es complirà la normativa nova?
S'hauria de complir, evidentment.
Com ho fareu, això? Perquè, clar...
Primer de tot, demanant col·laboració a les famílies, perquè era una reclamació, una demanda que tenien. Jo entenc que aquesta normativa els hi dona força, val? Perquè no entrar en un debat en el teu fill o la teva filla, és que vull dos telèfons a l'institut. Ja saps que no, per tant, tenir aquesta normativa et dona recolzament, et dona força per dir-li que no l'ha de dur. De la mateixa manera que si ara la Conselleria d'Educació o l'Estat fa una normativa que pareix que manca a mi, prohibint l'ús dels mòbils en els centres, a nosaltres com a centre també ens dona un recolzament força en aquesta mesura que hem pres. I, clar, això és feina de tots ara, eh? Per això vàrem fer la consulta a tota la comunitat educativa, perquè és feina de tots, no és feina de l'institut controlar exclusivament que els nostres fills, els nostres alumnat, vengui o no en seu mòbil. Ho han de fer des de casa. I si l'han de dur, perquè l'han de dur, doncs amagadet a la butxaca, a la motxilla, apagat, i han de fer molta pedagogia perquè no el treguin. Perquè jo poso un símil paregut, val? Algú que fumi, si du la catxeta de cigarres a la butxaca i que li dius, vinga, deixa de fumar, vale, molt bé, però si la du a la butxaca, el traurà, i acabarà fumant segur perquè el té a l'abast. Per tant, els mòbils és això, no l'han de dur, nosaltres demanem, no l'han de dur, perquè no és necessari, l'institut té... telèfon, pot cridar en cas de necessitat.
Si algú es posa malalt, no us preocupeu.
No us preocupi, cridam a casa. Sí. Bé, vull dir que no hi ha problema. Si algú, els hi han dit als alumnes, si necessiteu cridar a casa, pel motiu que sigui, també tenen a l'abast poder cridar, ben que dir que no estan incomunicats, i per tant no fa falta que el duguin. Però si algú es menester que el dugui, perquè a vegades surten, ja se van Formentera, cadascú, el poblament està dispers, i he d'anar avui a Casguelo, he d'anar a cas un amic meu, me venen a cercar i hem de quedar a sora, fer molta pedagogia des de casa, amagadet, guardat, quan sortiguem, el posen en marxa i ja està.
I hem estat tota la vida sense...
També.
Però bé. De totes formes, hi ha un règim que acaba explicat de sancions. Diu, la primera volta que un alumne sigui enxampat contravenint la normativa, la sanció establerta és servei de neteja i tasques comunitàries al centre durant 2 tardes, que passaran a ser 5 tardes si hi ha una segona ocasió. El tercer incompliment es tipificarà com a falta greu amb la pèrdua d'un dia de classe i del dret de participar en activitats i sortides extraescolars durant un trimestre. La quarta vegada es tipifica com a falta greu reiterada amb pèrdua del dret d'assistència, bé, i així anem fent, no? El tema és, la divisa que teniu els profes és que s'ha de complir estrictament la normativa?
Efectivament.
Des del primer dia?
Des del primer dia, des d'avui, missatge que es va donar en el claustre, han de fer complir la normativa sense excepcions. Si veiem algun telèfon, pues, se li demana, es crida a la família perquè el venguin a cercar i se comença a aplicar aquesta normativa. Perquè, evidentment, qualsevol decisió de centre ha d'anar regulat, vinculat a normatives, que no n'hi ha més. De totes maneres, aquesta normativa és més laxa que l'anterior. Abans parlàvem de l'anterior, el primer dia t'agafaven amb un mòbil i anaven expulsat a casa. Val? També és una cosa que van parlant les famílies, a veure, perquè clar, expulsar a casa en el final no ens agrada, en el final se tracta de fer mesures restauratives i vàrem...
Al final expulsar a casa és que pots estar mirant el mòbil tota l'estona.
Quasi era un premi, sí. I a vegades alguna família serva, deia, és que està bé que li agafes per expulsar-lo a casa, en el final és un premi, en el final sí que... donat aquestes tasques comunitàries de feina ses tardes, de manera que perquè em prenguin consciència. Evidentment, ja a partir de la tercera, ja, escolta, si durant un curs ja t'hem enxampat tres vegades amb estar fent mòbil, és que la cosa no pita.
Abans has posat uns exemples de com la convivència es podia veure alterada per l'ús dels mòbils. Després també has citat molt breument que l'ús dels dispositius mòbils tenia una irrupció no només amb el tema de la convivència, sinó també amb el tema de la concentració de l'alumnat, del seu rendiment educatiu, acadèmic. A què et refereixes? Explica'ns-ho.
Mira, et posaré un altre exemple pràctic i fent referència als Chromebooks. Nosaltres,
els ordinadors portàtils.
Nosaltres, des de fa ja 4 anys, vam implantar els Chromebooks com una eina més, val? Tenint en compte que en el món digital han de saber viure en el món virtual i treballar amb ordinadors. Per tant, això és una premissa perquè en el final formam personetes que han de sortir al carrer, que han de ser competents, que han de tenir unes habilitats i, per tant, vivim de cara als nous reptes. Val? Sí. Quan un fa classe, i abans comentaves de refilada que soc d'història i els hi faig classe, és molt bo de detectar, perquè a vegades treballem amb el Chromebook i només que el tinguin aixecat en la pantalla oberta, encara que no utilitzin, els seus ulls, la seva atenció va a la pantalla, no t'escolten. És a dir, estan allà, tu estàs explicant, però ells estan mirant el seu aparell electrònic, encara que no l'utilitzin, encara que no és el moment. Per tant, premissa número 1, a l'hora de començar a explicar, alumnes, per favor, tancau la pantalla. Pantalles a baix, perquè si no, no t'escolten. I en això feia referència. Estan molt estimulats, estem com a societat molt estimulats en les pantalles, missatges ràpids, missatges curts, i quan han d'explicar conceptes o coses més teòriques que necessiten que els alumnes estiguin concentrats perquè tenen un cert nivell de complexitat...
Abstracció a vegades, sí.
Quan estàs fent la teva feina docent perquè ells puguin madurar aquestes idees i fer-les seves i fer un aprenentatge significatiu, totes les distraccions electròniques, totes, fan que perdin el fil. I a vegades no saben...
A veure, posem-nos a la ment d'un jove, no?, que a més és molt més susceptible a aquest tipus de distraccions per coses de l'edat, tots hem set adolescents. Clar, en una banda tenim llums, colors, coses ràpides, efímeres, que ens criden l'atenció, que canvien constantment, i a l'altra banda tens doncs un professor que t'està explicant la lliçó.
Efectivament. És molt menys estimulant, si jo ho entenc. Vull dir que és evident. Vull dir, una persona que t'està parlant, a més, a vegades, de qüestions que simplement per gust personal no t'atreuen, val? Pues, dius, ostres, quin avorriment. Per tant, quan nosaltres preparam la tasca docent, ja avui en dia un de reptes, ja com a professors, és fer activitats... ja t'exigeixen, ja requereix que faci activitats no molt llargues, curtes, tant les explicacions com una activitat llegida, com una activitat on han de contestar de forma oral, han de ser curtes, perquè no... Avui en dia ens costa, i amb això vull pluralitzar, ens costa
també altres,
tenir una atenció llarga sobre una conferència. Mira, podem fer una prova, els adults, anem a una conferència pensant que és interessant, i fins i tot pensant que és interessant voluntàriament, anem allà, ens asseim, hi ha moments que el nostre cap se'n va o agafa el telèfon i se posa a mirar WhatsApp o mirar Twitter, X.
Sí, sí.
Vull dir que és fàcil. Per tant, és això.
Bé, no sé, Jaume, com ho veus, però jo crec que la professió de mestre, de docent, jo crec que tan difícil com ara? No sé si alguna vegada sé, t'ho dic perquè ara són moltes coses, vull dir, d'una banda, aquests calatrics que portem a la butxaca, que no ajuden gaire, com ara apuntaves en molts exemples, a diguem-ne, fomentar la concentració, l'atenció, el seguiment de l'alumnat. D'altra banda, també, una sèrie d'incorporació de noves tècniques pedagògiques que està molt bé que tinguin atenció cap a la dimensió emocional de l'alumne, però que fan que tot sigui molt més complexa, que igual fa 30 o 40 anys que el professor deia la lliçó, li era igual completament els problemes que tenia el seu alumnat i marxava.
Efectivament. Clar, és que avui en dia la professió de docent, vale, ha de fer front a molts de reptes, val? Perquè tenim una societat molt canviant que ens demanda que facem la nostra professió, la nostra vocació, perquè això és important, quan de tenir també tots clar que en teoria aquesta professió és una professió vocacional, per tant, ens planteja molts de reptes, moltes interrogants que hem d'anar assumint i resolguent. Perquè parlant de la salut emocional és un altre dels reptes que tenim damunt la taula. Mm. Abans, com molt bé deies, potser el docent de fa 20 anys, 30 anys, aquest tema, la societat no parlava de salut mental. Vale? Vull dir que ja no és un tema de docent o no docent, és social, val? Perquè en el final la nostra professió és una professió totalment social i hem d'anar lligats de la mà en el dia a dia. I per tant, tenim aquestes reptes, ens requereix molt d'esforç i la clau aquí està, i jo faig ja, i per tant que estigui aquí una demanda, que la Conselleria de l'Estat. La inversió s'ha de fer en educació i s'ha de fer en ràtios baixes perquè el professor ha de poder atendre l'alumnat com requereix avui en dia, que no és com requereix com se feia fa 40 anys. Si jo tinc un grup on hi ha 30 alumnes, et puc assegurar, a vegades venen famílies, és que el meu fill té que problema amb l'altre, i en fins al cas intentam donar resposta. Però ens trobam en que tenim grups de 25, 27, 30 alumnes, cadascú amb la seva singularitat. A més, no només tenim un grup, tenim 6 grups, a la qual estem a càrrec de 180 alumnes, de 200 alumnes. No arriba un professor. No arriba, de veritat, per moltes hores que hi faci, per molt vocacional que sigui. Per tant, és necessària que conscienciem que volen tenir una atenció individualitzada en l'alumnat, volen tractar-lo, volem donar-li solucions als seus problemes, però necessitem que ens ajudin. I s'ajuda a través d'inversions, de fer grups reduïts i que ens permeten una atenció com cal. Com demanda les famílies, aquí també necessitem el suport de les famílies que reivindiquin molt educació pública i educació de qualitat que passa per inversions i ràtios baixes. I ara ja he fet el meu speech.
Però és que és així. I la veritat és que amb en Jaume tindríem moltíssimes coses a parlar, però ens volem centrar ja per anar acabant, perquè a més ha de tornar cap a l'institut, amb això dels telèfons mòbils. Fa unes setmanes va venir Enric Massip, un psicòleg bastant reputat i conegut, sí, molt mediàtic, a més, no, a fer unes xerrades per pares i mares i també docents sobre el tema del mòbil. No? Ell era taxatiu amb el tema dels telèfons mòbils. Ell veia que era irracional completament donar els mòbils als 12 anys, que jo entenc que és com l'edat on la majoria de nens de la nostra illa i del nostre entorn europeu adquireixen els mòbils. Molts d'ells venen incorporats, els que fan la comunió amb el regal de la primera comunió i tot. Ell parlava de partir dels 16 anys com a d'hora doncs, d'entregar el mòbil. Parlava del mòbil com l'heroïna del segle XXI. Paraules molt dures, Podeu recuperar l'entrevista a radioillaformentera.cat. Ho veus així?
És que és un problema molt gros. Val? És un problema molt gros. I jo crec que les famílies són les primeres que en són conscients. Val? Donar-li un telèfon, un mòbil en el nostre adolescent, en el nostre fill, filla, és una decisió que han de madurar molt bé, val? Perquè és que en el final són addictes en el mòbil, com jo sóc el primer addicte en el mòbil, t'ho dic com a persona adulta, si no tinc el mòbil el necessit, perquè per qüestions de feina, per qüestions de comunicació el necessit i ja sóc una persona adulta, per tant ho han de madurar molt bé i han de entre tots decidir quins són els espais que els poden utilitzar i quins no. Quan venen a l'institut no han de poder utilitzar el mòbil, val? Perquè tenen 12 anys. Quan venen a l'institut, primer d'ESO, ja venen amb el mòbil, el duen. Per tant, jo crec que aquesta decisió que ha pres l'institut ajudarà a les famílies a tenir més força i voluntat perquè no el duguin. I hauria de ser així.
Jaume Ferrer Font és el director de l'Institut Marc Ferrer. Avui ens ha presentat aquesta nova normativa que entra en vigència avui sobre declarar l'Institut Marc Ferrer un espai lliure de mòbils. Moltíssima sort, Jaume.
Moltes gràcies, Pepo.